I aquesta hora també una de les veus de referència pel que fa a la investigació. Salvador Massip, metge investigador de la Universitat de Leicester, professor de la UOC, genetista. Bon dia i bona hora.
Bon dia, com esteu?
A veure, crec que ja arriba l'hora de que comenci a pronunciar bé Leicester i no sé si ho... Corregeix-me, sisplau, Salvador, perquè és que clar. Ho estic dient bé o no?
No, però no volia deixar-te...
No, sisplau, per favor, i tant. És que sempre que ho veig escrit, sempre faig aquella pausa dramàtica per dir, ara me la fotré, i efectivament, no? Com ho he de dir?
Va, d'una per totes, es diu Leicester,
d'acord. Doncs ara ho farem bé. Metge investigador de la Universitat de Leicester, el Salvador Massip, autor d'obres de divulgació sobre les epidèmies. Com estàs, Salvador?
Molt bé, gràcies.
A veure, tenim dades que acaben de sortir ara mateix. Taxa de contagi es manté a Catalunya en un 1,2. Aquests últims dies ha baixat un palet. Segons les dades que s'acaben de publicar, índex de rebrot puja 22 punts, és molt poquet respecte als últims dies, per tant està bastant estable. Se situa als 904 punts, que és una animalada, eh? És una animalada, tot i així és una animalada. I avui hi ha 463 ingressats a les UCIs, 15 més que ahir, que és una altra xifra, que realment és vertiginosa, no, Salvador?
Sí, i la més important, jo crec que aquesta és la que ens hem de fixar, que al final és la que té l'impacte directe. Tota la resta són xifres que més o menys potser no són sempre exactes, perquè clar, depenen de la quantitat de tests que fas, de com fas el rastreig, com segueixes els casos, i mai saps si són el número exacte o no, però el que no t'enganya és com de ple està a l'hospital, i això és al final el que té l'impacte amb la salut, i ho vam veure, ho sabem de sobres de la primera onada, en el moment que se saturen dels hospitals comença a pujar la mortalitat, i això és el que estem evitant, intentant evitar de totes.
Avui feia una portada amb una reflexió i és analitzant una mica les preguntes que fèiem i com plantejàvem les entrevistes amb els experts aquestes últimes setmanes, no? I la reflexió era, fa un mes ens emmirallàvem en Madrid i dèiem, no volem que allò ens passi aquí, aquelles xifres. Doncs bé, al cap de dues setmanes estàvem igual. Fa només 15 dies et preguntava, Salvador, si un toc de queda com el que s'ha aplicat a París era exagerat o no a Catalunya. Doncs bé, fa una setmana que ja estem amb toc de queda. La setmana passada ens preguntàvem si aquestes mesures amb el toc de queda n'hi hauria prou o caldrien encara més restriccions. Doncs bé, hem tingut més restriccions. Clar, la pregunta que em ve ara al cap és ens haurem de confinar domiciliàriament de manera immediata?
Podria ser. Podria ser, no podem dir en aquest moment si sí o si no, perquè dependrà de si aquestes accions funcionen o no funcionen. Anem sempre una miqueta tard, això ho hem dit sempre des del principi, i aplicar, potser, com dèiem fa dues setmanes, potser s'hauria d'haver aplicat abans aquestes restriccions per evitar haver d'arribar al confinament. Hem de pensar que el confinament ningú el vol, i això és una cosa que potser la gent a vegades sembla que digueu, que els polítics no es volen confinar a casa per tapar una mica els defectes de la gestió. I sí que és cert que el confinament és una cosa que ningú vol i que és una mica el senyal del fracàs de la gestió, de que no ho hem sabut controlar, però no només pels polítics, sinó per tots plegats. Crec que aquí una cosa que m'agrada dir sempre és que tots tenim una mica de culpa, no? Tots hem de fer autocrítica i analitzar què podem fer millor amb el que estàveu parlant ara, per exemple, quan la gent es planteja d'anar a dinar, anar a fer sopars, hi ha certes coses que no estan prohibides però que no són recomanables, i aquí és on potser hem d'entrar tots una mica, no? I això és el problema que tenim ara, que ens aboca, doncs, que si això no funciona, si no ho fem ara molt bé, si realment no extremem les precaucions, ens anem al confinament, i aquí al Regne Unit ens hem aixecat ja amb unes declaracions del Boris Johnson dient que el confinament és molt probable. O sigui, anem una miqueta, en aquest cas, avançats respecte a vosaltres i és possible que ens tanquin a casa. No és, com us deia, no és el que ningú vol, no és desitjable, però hem de ser conscients que és l'arma més efectiva, ho hem vist a la primera onada, a la que tanques a casa els casos baixen en picat i pot ser que faci falta fer-ho.
Què hauria de passar, com haurien d'evolucionar aquestes dades, sobretot aquesta propera setmana que ve, per evitar, que és el que tots volem, aquest confinament domiciliari?
A veure, jo crec que ens hem de fixar en dues de les xifres que has dit. Bé, hi ha moltes xifres. Aquests dies estem aprenent a manejar i a estudiar i a analitzar un munt de xifres des d'aquest índex de rebrot, etc. Crec que potser les més representatives poden ser la R, aquesta que deies. Mentre la R estigui per sobre de 1, vol dir que els contagis estan creixent exponencialment. Una persona contagia més d'una altra persona, per tant, segueix augmentant el nombre de contagis. I la clau és intentar baixar aquesta R. I l'altra, com us deia, és el tema hospitals. El moment que, com sempre, això va una mica desfasat respecte a la pujada de casos. Dues, tres setmanes després de la pujada veus la gent amb casos greus a l'hospital. Mentre tinguem a les UCIs a punt de saturació i el personal sanitari treballant en situacions extremes, això s'ha d'intentar tallar com sigui. Aquestes són les dues coses que hem d'anar observant. Si això baixa, doncs llavors potser podrem començar a relaxar una mica.
Però veure, la famosa R ha disminuït aquests dies, perquè jo recordo que fa una setmana estàvem parlant d'1,5, és a dir, per cada 10 infectats, 15 nous infectats, aleshores ara està a 1,2, que vol dir per cada 10, 12.
Sí, sí, això és molt positiu. Però el que crec que és important és no caure en l'error que vam caure, o es va caure en general, a l'estiu, sortint del confinament, que va ser, bé, doncs ja està, això ja ho tenim, relaxem-nos, ja està baixant i ja tot normal, no? I això és una mica la situació ara. Encara no estem en uns... No, tu mateix ho deies, tenim unes xifres que encara són elevades, el risc de rebrot és molt elevat. Intentem fer-ho millor, intentem realment baixar aquestes xifres a uns números molt més controlables. Llavors pensem a desescalar o anar obrint o anar recuperant les llibertats poquet a poquet. El problema, crec que també un dels problemes que hem tingut des del principi és les presses, no? Les presses de tornar a recuperar la vida normal, que s'entenen perfectament. Evidentment, tothom vol recuperar la seva vida i evidentment la gent que té problemes amb els seus negocis tancats i vol tornar-los a obrir, això s'entén, però s'ha de fer d'una forma raonada. Obrir, per exemple, ara amb la R encara per sobre de 1 no seria el més recomanable. Si aconseguim que baixi de 1, llavors potser sí que podrem estar una miqueta més tranquils.
Clar, sobretot per baixar aquesta 1, aquesta xifra que és la R d'aquest 1, creus que n'hi haurà prou amb les mesures que s'han aplicat fins ara, que són molt dures, eh? Són, és a dir, econòmicament, és a dir, tots els teatres han hagut de baixar la persiana, tot el sector cultural ha pagat directament, comerços, és a dir, restauració des de fa moltes setmanes i no s'han ni plantejat, van arrencar en 15 dies, però ja han passat i continuen tancats. És a dir, clar, és que ara l'únic que ens queda és tancar-nos a casa.
Sí. Efectivament. Per tant, hem de desitjar i esperar que això funcioni. La pregunta del milió és la que fas. Funcionarà o no funcionarà? A veure, esperem que sí, però és molt difícil de dir si no, fins que no tinguem les dades i fins que no veiem realment què està baixant. Sembla que sí, que les xifres són progressivament una mica millor i això és bo. Veurem si baixaran prou ràpid com per dir no cal tancar-nos. En aquests moments crec que la situació que estem vivint a Catalunya és el mateix a tota Europa i tothom està amb l'ai al cor esperant, intentant aplicar les mesures restrictives mínimes possibles per evitar aquestes el tancament, perquè allò sí que encara té un impacte econòmic i social i psicològic encara pitjor, però amb la incertesa aquesta que no sabem si funcionarà o no funcionarà, crec que encara és aviat per dir-ho, esperem que sí, però crec que potser hem de començar a fer això una mica de preparació mental per dir, podria ser que ens haguéssim de tancar, potser sí, potser no, però esperem que no, però podria ser.
Tenim unes xifres que, segons com, doncs recorden a les de fa un mes, no? De Madrid, no? Que ens fixàvem en Madrid i no volíem que ens passés allò que passava, però clar, amb les comunicacions que tenim, doncs semblava difícil poder-ho evitar. Clar, ara a Madrid, l'estat d'alarma fa una setmana es va esgotar, després el govern espanyol el va aplicar una altra vegada, però allà els restaurants continuen oberts, no? No sé si la gestió de la pandèmia que s'ha fet a Madrid pot haver també contribuït que es disparessin les xifres a la resta de l'estat.
Sens dubte, perquè el que és el que dius, o sigui, l'Estat, les comunitats no estan aïllades, no són impermeables, i mentre estigui oberta la circulació lliure entre comunitats, que hi ha hagut fins fa 4 dies, doncs les possibilitats que el virus s'escampi són molt altes, i crec que hem comès l'error un parell de vegades ja en aquest sentit de mirar altres comunitats. Ho va fer primer Madrid a l'estiu mirant Barcelona, mirant Catalunya i dient, mira, que malament ho estan fent. Després van ser ells que van pujar i a Catalunya deien, mira, que malament ho estan fent ells. No, és que no és això. És això. Mentre siguem part del mateix territori i la gent es pugui moure, si una comunitat autònoma o una zona està en casos elevats, el risc és per tothom. I ho estem veient ara. No necessàriament que la culpa sigui de que Madrid no es va tancar, però és un dels factors més que ha contribuït en aquests moments que hi hagi casos tan elevats per tota la península, i això crec que hauríem de quan gestionar la pandèmia s'hauria de pensar d'una mica més, d'una forma més global. O sigui, està molt bé que les comunitats autònomes tinguin la capacitat d'aplicar les normes al seu territori en funció del que passa al territori, però hi ha d'haver una coordinació a nivell d'Estat i a nivell d'Europa, si pot ser, per evitar això, per evitar que una comunitat que no ho està fent bé escampi el virus cap a les altres.
És que clar, mires el mapa avui d'Europa i veus aquesta setmana Macron que tirat pel dret i ha dit tots tancats un mes. Veus a Itàlia i també t'adones doncs, que s'està especulant precisament, malgrat que fa uns dies anaven molt, molt bé a Itàlia, tot i que tot va arrencar allà en el cas europeu, també s'està especulant amb la possibilitat d'un altre confinament domiciliari, no? També a Portugal, que també ho havien gestionat molt bé i la cosa estava també molt controlada, també s'està especulant una altra vegada amb restriccions i amb un nou confinament. Aleshores, clar, és que...
Sí. No pinta bé, no pinta bé realment la situació. És cert que estem anant, tot sembla indicar que estem anant cap a pitjors restriccions, pitjors, però a veure, ens queda encara un últim bri d'esperança, que és aquestes restriccions d'ara, que a veure si tenen algun efecte, però sí, fem-nos la idea que això pot complicar-se. Recordem que estem als pitjors mesos de l'any, ja ho sabíem que seria així la tardor, tenim les temperatures baixant, tenim escoles obertes, feines obertes, i amb mobilitat, era inevitable que els casos pugessin i veníem, a més d'un estiu molt dolent, que no havíem aconseguit baixar els casos en un número decent. Doncs això era fins a cert punt previsible i ara crec que hem de preveure o si més no, tenir clara l'opció que un confinament està sobre la taula i quan un polític et diu no confinarem mai, no te'l creguis perquè pot ser que s'hagi de fer. És realment una de les poques eines útils que tenim i malgrat que no es vulgui fer, hem d'estar atents a la possibilitat que es faci, sí.
De fet, això els polítics ni a Catalunya ni a l'Estat ara ja no ho diuen, ja no ho descarten taxativament.
No
fa unes setmanes el ministre Illa sí que ho descartava, però aquests últims dies que l'he sentit ja no. Tampoc el vicepresident Pere Aragonès descarta aquesta opció.
Sí.
Vaig tancant, eh? No m'agrada jugar a la bola de cristall, eh? Però només et faré una pregunta de bola de cristall, d'acord, Salvador Massip? Com t'imagines el Nadal, ara mateix amb aquests números i a data 31 d'octubre? I et prometo que el dia de Nadal, si et truco, no et tiraré el tall.
Ara tothom m'ho dirà si dic que el Nadal no serà normal, perquè home, no pinta molt bé aquest Nadal. Recordem, pel que hem après o pel que hem vist a la primera onada, que qualsevol acció no és immediata a l'efecte. O sigui, si tu tanques ara, doncs tardes unes setmanes a veure l'efecte. Perquè realment aconseguim baixar aquesta R, baixar la situació als hospitals, tardarem setmanes. Entrarem a novembre, principis de desembre, una mica així coixejant. No sé si estarem en condicions de fer un Nadal massa normal. En tot cas, traieu-vos del cap el Nadal de tota la vida, o sigui, això de reunir-nos a casa, a totes les famílies, amb els sogres, els cunyats, i tenir tota la taula plena, aquest és el model que em temo que s'haurà d'evitar, haurà de ser un Nadal amb restriccions, i fem el que podem. Tenim uns mesos pel davant, crec que aquest és el missatge de ser això, no? La pandèmia no s'ha acabat, estem encara a vell mig de l'epidèmia, ens queden uns mesos difícils, durs, ens perdrem Nadals, ens perdrem Sant Jordi, ens perdrem Reis, ens perdrem moltes celebracions, però això tornarà a la normalitat d'aquí uns mesos, l'any que ve, si tot va bé, tindrem vacuna i a poc a poc anirem recuperant la vida. Seran temps difícils, però ens hem de sacrificar. O sigui, no queda més remei. Si volem salvar vides, que al cap i a la fi és el que estem intentant fer, salvar les vides dels més vulnerables, hem de fer com alguns sacrificis i algun d'ells pot ser, per exemple, perdre'ns aquest Nadal.
És a dir, d'alguna manera, si volem salvar vides, hem de cagar el tió per Zoom.
Sí, serà de nova. Estem descobrint noves maneres de relacionar-nos i de treballar. Una d'elles podria ser un Nadal virtual amb la taula plena d'ordinadors i tablets comunicant-nos així. Per desgràcia serà així, però si tot va bé, el Nadal següent ja serà normal. Haurem perdut un any i mig, dos, de les nostres vides, és veritat, però a veure, haurem aconseguit evitar milions de morts i crec que això és el que hem de tenir present.
És un desastre, eh? És que, no, vull dir, és que és un desastre, o sigui, tu agafis per on tu agafis, o sigui, és un absolut desastre,
sí.
És desmoralitzador, ja no hi ha la cunyeta aquella de mira, ens tanquem a casa dos mesos i sortim a cantar que tot anirà bé. És que, clar, és que no hi ha per on agafar-ho, això.
Sí, jo crec que això ha sigut un problema de no haver-ho dit molt clar des del principi. O sigui, el triomfalisme que hem anat al principi de transmetre aquesta sensació una mica al ciutadà, de dir, si fas bé això, després ja estarà, no era així. O sigui, al principi de la pandèmia ja eren molts els que estàvem dient això durarà un any i mig, dos, fins i tot, o el que sigui, i hem d'estar preparats perquè serà dur, serà difícil, però és que les pandèmies són així, no hi ha més volta de full.
És la realitat que tenim. És la realitat que explica el Salvador Massip, metge investigador de la Universitat de l'ESTA?
Sí, molt bé, ara ja ho tens, eh?
De l'ESTA, professor de la UOC, genetista, autor d'obres de divulgació sobre les epidèmies. Moltes, moltes gràcies un dia més, Salvador. Una abraçada.
Un plaer. Fins la propera.
Fem una petita pausa i Lluís Pasqual, el suplement. Fins ara.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.